la meitat tinc el mateix i a més vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura. La teua...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, dijous 6 d'agost, un dia solejat, 31 graus, 12 i 2 minutets. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Novetats, novetats. Quantes novetats tenim avui per a dir-los a estos oients que s'estan sentint? I ara sí, sí, tranquils. Vas a saludar des dels puestos que ens estan sentint. Mentrestant, Maria anirà dient-nos aquestes novetats que tenen... que els tenim que contar el dia d'avui.
Es comencem, com sempre, fent al·lusió a aquestes notícies que hem ficat a la nostra pàgina web des de primera hora del matí, no? Comunicats de premsa que ens han anat enviant, no? Es comencem en un d'ací de Vila-real, perquè els joves de Vila-real estan demanant que es reconsidere la postura de mantenir la medalla d'or i els honors de la ciutat al rei emèrit, els joves que formen part de lo que és la coalició de Compromís, no?
Bueno, és que el tema rei el venim arrastrant des de que va decidir anar-se. En este matí també parlàvem de que, bueno, que encara no sé on està, pues bueno, més que saber o no saber on està, el que ens interessa és que, bueno, que si ha fet algo que no està clar, que doni comptes i que pues com qualsevol doni comptes a la justícia si és que al final s'acaba condenant del que fa. A mi personalment no m'interessa veure on està, m'interessa més bé que complisca com tots els ciutadans.
Exacte. A més, ja sabem que des de fa uns dies, des de que es va conèixer la famosa notícia, hi ha molts llocs i molts puestos que ja estan demanant pues, retirar el seu nom de carrers i places i de llocs que tinguen el seu nom. I per això tot bé arrastrat, Susana.
Sí, en este cas el que li demanen és que li retiren la medalla que li va concedir esta ciutat. Veurem si finalment els fan cas o no els fan cas.
Parlem ara de la Diputació de Castelló, perquè el seu president, José Martí, ha celebrat i ha donat l'enhorabona a Rafa Simó que per el seu nou nombrament com a president de l'autoritat portuària d'ací de la Generalitat Valenciana, Susana.
També és algo que ens alegra. És una persona que ens porta arreu de tot el món i ens fa, bueno, ens fa, som notícia perquè anem sempre de la mà d'este gran deportista.
Sí, ara a l'Ajuntament de Castelló estaran a l'espera perquè l'alcaldessa Amparo Marco, amb la nova, el nou nombrament del seu edil Rafa Simó, pues, tindrà que reestructurar de nou el seu govern, no? Seguim parlant de nules perquè tots els portaveus que formen la formació o la corporació municipal, no, han signat l'acord per a la reconstrucció del poble ante la crisi que està sofrint la localitat per la Covid-19.
Molt bé, molta alegria, és dir, que un consistori a l'hora d'arribar a un acord per ajudar als ciutadans se posi d'acord i que es quedin tots contents, a mi m'alegra molt i estic segura que a nit tots van dormir d'allò de lo més bé, sobretot els que estaven en aquestes taules durant aquest temps treballant.
Sí, ara ens venim a ser a Vila-real perquè a poc anem recuperant la normalitat, no? I és que el Gran Premi Vila-real de ciclisme regressarà amb un protocol especial i sols amb una etapa per garantir la seguretat sanitària.
Bona notícia.
Sí, ara parlem d'un succés que ha ocorregut a Benicàssim i és que un guàrdia civil ha evitat una gran desgràcia perquè ha rescatat a una dona d'avançada edat d'un incendi que s'estava provocant al seu domicili. O sigui, que gràcies de que aquest guàrdia civil estava passant per la zona i va salvar la vida d'aquesta dona, Susana.
Va ser un salvament casual, és dir, va sentir els crits d'auxili de les
sí,
persones passa, o dels veïns.
Sí, estava passant o fent la seva guàrdia quan va veure que hi havia... llames i fum en un domicili, no? I va entrar al domicili i va rescatar a aquesta dona.
Va acudir en el seu auxili.
I per últim acabem parlant de Virginia Martí, que és la diputada de Turisme de la Diputació d'ací de Castelló, perquè està destacant la capacitat de la província de Castelló per ser un destí turístic segur, pròxim i sostenible. Virginia Martí va participar en unes jornades de turisme a Segorb, que es va organitzar el periòdic d'aquí i el que va fer és xerrar i parlar i garantir, no? I dir que era un destí turístic per garantir un destí turístic segur per a que la gent vinga, no?, a conèixer Castelló amb tota tranquil·litat, Susana.
Jo ara en aquest moment pense que hauríem de descobrir la gent inclús que vivim així ara a la província, tots aquests racons que no coneixem i que estaria molt bé en aquest moment que disfrutarem de tots aquells puestos que podem anar a conèixer i, clar, com allò de que el Sant Quan més lluny, més milagros, sempre te'n vas a veure allò que te diuen, oh, pues, aquell puesto és meravellós i jo vaig quedar molt, molt despagada i és aixina, t'ho tinc que dir, me vaig quedar pues, això, quan vaig anar a Ibiza i l'entorn és el mateix. És dir, tu te'n vas a Europa i te'n vas a Ibiza i és el mateix, i, clar, lògicament, és, en teoria, és un tros que s'ha separat i és la mateixa vegetació, la mateixa... I, clar, Ibiza, i, clar, tot el món, ai, que xulo, i demés, i arribes allí i dius... A veure, espera, és que és com si estiguera en Europa. El mateix.
Jo, des d'ací, animar, perquè des de que va començar la crisi i vaig veure que enguany tenia que fer turisme per ací, per la nostra comunitat valenciana, per veure de que Instagram i les xarxes socials és molt més i hi ha molts comptes que oferís tant la Generalitat Valenciana com cada un dels llocs i els apartats que la veritat és que ens donen idees molt interessants de què poblacions anar a veure, paratges naturals, els invite, no?, els convide a que rebusquen en Instagram veient aquests comptes que la veritat és que fan algú que tinc de ganes d'anar a recórrer cada poble de la nostra comunitat valenciana, Susana.
Seria també una forma de reactivar esta economia, que demanem que molt la reactiven de fora. No, no. Anem a reactivar l'economia nosaltres, des d'ací. Veient i disfrutant de lo que tenim en el nostre entorn. No se n'anem més lluny i canviem de comunitat autònoma. Disfrutem de la nostra i és una forma segura.
Sí,
i saludable de passar l'estiu.
Això sí, recalcar una altra volta, que és el que diu la diputada de Turisme, que és segur, pròxim i sostenible, sobretot, perquè no és el mateix, a lo millor, anar d'ací a Morella, que contamines menys, diguem, en el teu cotxe, que anar a l'altra part d'Espanya, no?, que la pol·lució i els camins que vas atravessant, pues, a lo millor és menys ecològic, no?
A més d'estar pendents, clar, tornem al rei, ho sent, Maria, ho sent.
No passa res.
Tornem al rei. A més d'estar pendents d'on s'ha anat l'emèrit, clar, també estem pendents de què és el que està fent el rei, Felipe, i és recibint en la sarsuela el ministre de Relacions Exteriors d'Uruguai. Clar, en este cas és...
Pues havien comentat que aquesta setmana no tenia agenda fins que se n'anaren a Mallorca al Palau de Marivent.
Pues és que resulta que, clar, no està, Sarsuela no està donant massa informació d'on està l'emèrit, i per mi que està pues, omplint l'agenda de, del rei actual, de Felipe, dient que, què és el que està fent. Aquesta és una situació de veres un poc rara, no? Sinó peculiar.
Sí, però ara ja hi ha grups independentistes, no, i nacionalistes que estan dins del Congrés dels Diputats que han demanat la compareixença del president Pedro Sánchez i la seva vicepresidenta Carmen Calvo per a que expliquen públicament com han sigut aquestes negociacions, què és el que ha passat en el rei, com s'ha arribat a aquesta conclusió de que hi està i sida, no? Del rei emèrit del nostre país. Ja veurem si finalment ells dos decidissin compareixer o no.
La cosa és que està acaparant totes les informacions en aquest moment. I el fet de que el rei acapare totes les informacions fa que la ciutadania s'entere d'altres que en aquest moment es importen i amuntó. Quizà també som un poc responsables tots els mitjans de que això siga així, però en realitat és que no ens deixen massa notícies, que no es deixen ressaltar altres notícies, com per exemple que economia sostenible, sectors productius, comerç i consums, d'ocupació han participat en la reunió interdepartamental de l'acció exterior i relacions amb la Unió Europea presidida per Ximo Puig, que això és una cosa que tenim que tindre molt en compte. Tenim que estar molt pendents de com ens arribarà este sector productiu, com ens arribarà aquesta economia sostenible, de quina manera podrem emplear aquesta quantitat econòmica que ens arribarà de la Unió Europea i quins són els sectors que van a potenciar-se. Això és algo que tindríem que estar molt pendents per a tornar a reactivar l'economia, almenys de la província. Perquè, clar, en aquest cas és Ximo Puig el que en aquest moment està en esta reunió i està en, bueno, està en Rebeca, en nom de Déu, en els departaments d'accions que són els que tenen que posar-se en marxa per a reactivar l'economia a la Comunitat Valenciana.
Sí, també tenim que parlar, Susana, de que el titular del juzgat d'instrucció número 9 de València ha rebutjat el recurs de reforma del director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, contra el seu processament per un presumpte delicte de falsedat en document públic. El fiscal del cas s'ha adherit al recurs de l'alt càrrec i a l'acusació particular que exerceix la diputada del PP, Eva Ortiz, que s'havia oposat. El magistrat Miguel Ángel Castany considera que existeixen suficients elements per a considerar que Trenzano va poder faltar conscientment a la veritat, per la qual cosa decideix continuar amb el procediment, una resolució contra la qual cap recurs.
Pues en aquestes cosetes els deixem en uns minutets de publicitat i anem a rebre ja mateixa el pròxim convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
Pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué tiempo te pusiste en medio. No ten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación.
Saben, les conté, os conté una pregunta que m'acaben de fer de la part tècnica. Estic sentint la cançó i me pregunten, ¿ya puedo? Claro, estava sentint la cançó tan a gust i m'estaven preguntant si ja podien baixar la cançó, perquè de veres és molt bonica esta cançó i m'havia sentit-la. Però claro, també m'havia sentit a Imma Cerdà, que la tinc així en mi. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Presidenta de l'Associació d'Aturats de Vila-real. Perquè mos porta ofertes. Ofertes sí. Per a què? Per a que no estem aturats.
Ahí, ahí uh-huh. Estem. Molt bé.
Pues vamos vale. A ello, Imma.
Molt bé. Comencem per les ofertes de la Bora. Uh-huh. Vale. Técnico en fabricación de productos, buscan oficiales de primera, ayudantes, auxiliares y especialistas. La ubicación en Lucena del Cid. La referencia 549299.
¿Cuántos buscan? ¿Ha puesto el número?
No. Uh-huh. De hecho, tienen que, si quieren más información, tienen que irse a esta referencia, uh-huh. Clicar en la vacante y entonces ahí buscar toda la información.
Cuando hablamos de técnicos de fabricación de productos, ¿sabemos también del producto que estamos hablando?
Cerámica.
Bien, pues ya sabemos más cosas.
Sí.
Y así vamos a... la gente va con más idea.
Cierto,
¿eh?
cierto.
Otra propuesta, esta es para Lucena.
Sí, esta es para Lucena. Conductor de camión articulado, con 5 años de experiencia, permiso de conducir C y CAP. Esto lo ponía así, todo en rojo. Referencia 549300.
Uh-huh. El conductor de camión articulado es para la provincia, para nacional.
Sí, es para la provincia.
¿Y es un puesto?
Sí. Técnico de mantenimiento de grupos electrógenos. La ubicación es en Alcora y la referencia es 549216.
Uh-huh. ¿Es un puesto también?
Un puesto también.
Técnico de mantenimiento de grupos electrógenos y es en la Alcora.
Sí. Uh-huh. Un docente para la formación complementaria de alfabetización informática en los certificados de profesionalidad de Labora. La ubicación es en Almazora. La referencia 549050.
Este puesto es un puesto que quizás lo hayamos oído pocas veces. Es un docente para la
alfabetización informática.
Alfabetización informática.
En certificados de profesionalidad de Labora.
Uh-huh.
Ahora, limpiadora hospitalaria. La ubicación Castellón.
¿Un puesto también?
Sí, un puesto también. La referencia 549104.
Uh-huh. Una persona para limpieza hospitalaria.
Uh-huh.
¿Y es en Castellón?
Castellón.
Perfecto.
Operario de obras para la construcción y tener entre 50 y 55 años. Carné de conducir y conocimientos de obra. La ubicación de la empresa es en el Port de Morella.
Uh-huh.
Aquí puede ser en algún pueblecito o
sí, luego puede ser que lo destinen en cualquier otro puesto. Es importante que no, en este caso lo que están buscando es a un operario entre 50 y 55 años
sí.
Que normalmente estos pues salen menos puestos para personas de esta edad, por lo
sí.
Tanto hoy también tenemos otra novedad
pues sí.
Antes era el docente en alfabetización informática y este es un operario de obras de construcción entre 50 y 55 años.
Sí. La referencia es 549123.
Uh-huh.
Aquí lo de siempre, entramos en la referencia y en la referencia nos van a dar más datos. Uh-huh. Y aunque sea un puesto solo, lo que sí que hay que hacer es enviar el currículum, o sea, hay que entrar, porque luego hay una selección, entonces claro. no porque estén buscando solo una persona vamos a desistir de intentarlo. Es muy probable pues que en esa selección, pues, si la hacemos...
¿Quién sabe si en esa selección vas a ser a uno mismo, a la persona que lo están que están pidiendo una persona y da la casualidad de que eres tú?
Claro.
No obstante, luego pueden volver a escuchar el programa, porque lo tenemos colgado en la web, y tendrán más datos, ¿eh? Podrán oír cada uno la que más le interese.
Claro que sí. Aquí tenemos la Diputación, Dipucas.
Dipucas. Las otras eran de Labora.
Sí.
Y estas son de Dipucas.
Sí. Enfermero o enfermera para residencia geriátrica para una sustitución de vacaciones. Esto es un mes.
Uh-huh.
Que leí por ahí. De la ubicación de Segorbe.
En Segorbe.
Y también lo mismo. Hay que entrar y enviar la oferta. Uh-huh. Hay que enviar el currículum vitae.
En algún caso, de alguna manera enviamos la oferta, que somos nosotros mismos, y si les interesa, se quedan con el producto que somos nosotros. Nos ofertamos también.
Claro.
Otro empleo de DIPU.
Administrativa para tareas de contable. La ubicación es en Castellón.
Tareas de contable, ¿eh?
Sí.
De contable. Y es en Castellón ciudad, ¿eh?
Sí.
Uh-huh.
Y hay que enviar el currículum también. Aquí he cogido de una ETT, Randstad,
uh-huh,
una oferta. Y es buscan una robotera o encajadora para campaña 2020-2021. Y hay que enviar el currículum vitae a castellon@randstad.es o llamando al teléfono 964-257-818.
En este caso, si te parece, Inma, ¿repasamos o tenemos alguna otra oferta?
Queda una.
Una.
Sí. La misma, buscan operario, operaria para el sector de la cerámica. Y es un peón especialista. Ubicación, provincia de Castellón. Y aquí me vais a matar, pero no he puesto la referencia.
Sí, pero si es de esta ETT, se pone en contacto con la ETT y enseguida buscará la referencia.
Sí, y en todo caso, que se pongan en contacto con Adavi,
uh-huh,
que estamos los jueves aquí arriba.
Están los jueves en el Centro Social de Villarreal, en la plaza del Ayuntamiento. Sí. Están en el quinto piso.
En el quinto piso.
Todos los jueves de
11:30 a 1:00.
Pero pueden venir, o sea, pueden llamar durante toda la semana.
Sí, al 655-450-989.
Y también se podrá pedir una cita previa por si quieren consultar algún tema especial. Porque
claro,
imagínese que usted no está o tú no estás en ninguna de estas ofertas, pero te quieres ofrecer. A David te facilita que te puedas ofrecer de alguna otra manera.
Sí, luego también tenemos nuestro Face donde colgamos todas estas ofertas, aparte de muchísimas más.
Uh-huh. Pero repasamos lo que nos han dicho, ¿vale?
Vale.
Tenemos en Lucena un técnico de fabricación para productos cerámicos.
Sí.
También se necesita un conductor de camión articulado para la provincia,
sí,
un técnico de mantenimiento de grupos electrógenos en Alcora, técnico-técnica. Un docente para la alfabetización informática en Almazora,
sí,
limpiadora hospitalaria para Castellón, un operario de obras de construcción, 50-55, entre 50 y 55 años, muy bien, que es una edad buenísima.
Claro, con mucha experiencia.
Es una edad buenísima, es una edad en la que te permites saber de muchísimas cosas por la experiencia que tienes.
Claro.
En Morella. Y estas eran de Labora y ahora nos vamos a las ofertas de Diputación.
Sí.
En Diputación se necesita un enfermero o enfermera para geriatría en Segorbe, es una sustitución de un mes.
Sí.
Y también se necesita un administrativo contable para Castellón.
Uh-huh.
Y luego hay una ETT, que necesita un robotero, robotera.
En la oferta ponen robotera o encajadora. No es que yo lo haya puesto así, es que lo pone así en la oferta.
Uh-huh. Pero del mismo modo decimos, si hay un robotero encajador, que lo mande también.
Y ya está, por supuesto.
2020-2021, claro que sí. Para la campaña 2020-2021. Uh-huh. Y un operario del sector cerámico. Sí. Esto es de una ETT, que la ETT se llama...
Rastatt.
Vale. Entonces, como de una no tenemos referencia, que se pongan en contacto.
Sí.
Y accederán a lo que necesitan o las condiciones que ponen para poder, claro, contratar a esta persona.
Eso es. Muy bien, hasta ahí tenemos las ofertas.
Y ahora, Inma, ¿querías aclararnos alguna otra cosa?
Sí, que desde Adavi y junto a la Regidoria de Foment Econòmic de Villarreal volen donar el nostre recolzament als comerciants, así del poble, perquè saben que és un pilar fonamental per a generar economia i si volem eixir d'aquesta crisi sanitària haurem d'unir les forces. I volem recomanar les compres que se facin als comerç d'ací de Villarreal. I abans d'eixir de casa, que diem, pues, a veure, què tenim que anar a comprar, valorem si realment tenim que... Podem fer-ho així en el poble, no? Que està molt bé anar al centre comercial i anar a Castelló i anar bé, però és que així ara mateix fa molta falta que tinguem ahí ese recolzament que són els nostres veïns també, els comerciants d'ací.
Clar,
és important i en el poble se té que manejar la economia i és mitjançant això
que ens tornarà el motor econòmic. I jo en aquest moment considero que està molt bé que en Villarreal, i evidentment tu eres la presidenta d'una associació de Villarreal que recomani les compres a les poblacions. Jo aquí s'ho faria més extensible i recomanaria en cada població que reactiven la seva pròpia economia,
sí,
que valoren el que tenen a la seva al seu poble. Per què? Pues perquè imagines que ens tornem a veure com fa 3 mesos, que no podíem anar molt allà d'on estàvem. Tinguem de tot propet per a que no tinguem que mos tinguem que dar sense algo perquè ho tinguem massa lluny.
Clar.
Entonces, això, valorem.
Jo sé d'un poble xicotet, molt prop d'ací, que abans d'entrar el confinament, però fa anys, ells ho fan aixina, per a prendre un cafè, cada dia se'n van a un bar. Per a no sé, o sigui, diversifiquen el gas. És un xicotet poble que no té molts de comerç, però el que té està totalment distribuït. I sí, tenen un superàvit impressionant.
Ells mateixa s'han fet conscients de lo que és l'economia, que en definitiva, si aquesta estructura ho feren en cada lloc, seria una forma de que la balança estiguera equilibrada.
Clar.
Per això te dic, Imma, que clar, evidentment tu reclames que siga la població de Villarreal, sí, però jo ho faig extensible i dic, cada població, reactivem l'economia de cada població, i el que tenim que fer és recolzamos.
Sí,
entre nosaltres, que a més tenim productes de proximitat bons. El preu, perquè clar, aquell mito de que el preu fora o el preu en les grans superfícies al final és més econòmic, bueno, hi hauria que valorar-ho també.
Sí, no, jo t'he dit de veritat que jo he trobat coses així que segurament al mateix preu que en altre puesto que me pense que me cobrarien més barat. O sigui,
Eixa és una recomanació que fa a Davi, i sí, és que se consumisca productes de proximitat.
Sí, para potenciar que
el motor econòmic.
Clar, el motor econòmic, i la gent necessita també gent emplear a gent per despatxar. Pues ahí tenim treball.
Eso es. I alguna altra recomanació?
Sí. Mira, ara estem en l'estiu, ara fa molta de calor, ahí tenim els treballadors del camp, que som, diguem, un treball molt dur i que estan molt afectats per un colp de calor, i justament tots els anys tenim que lamentar lo mateix, i és que el colp de calor no és mai cap mareig, és una fallida multiorgànica associada a una parada cardiorrespiratòria.
Sí.
I en dies de calor, ja que mantindre una bona hidratació, fer vestir fer el vestuari de cotó i de colors clars i evitar menjars copiosos.
Mm-hmm. En este cas, el que tindrem que tindre és una bona hidratació, no portar roba sintètica per a que respire la pell i parar, de vegades en quan parar, veure àvia, passar-se un rato a la sombra. És molt dur treballar al camp.
Molt.
De fet, la gent que treballa al camp pot donar-nos lliçons moltes voltes de lo que significa o del bé que tenim avui en dia de poder pues bueno, diversificar més les feines. Però cuidao, el treball del camp és el que ens dona de menjar.
Ahí está. Hi ha que cuidar-ho.
Tot això és per la polèmica que ha tingut fa poc un dels treballadors que, bueno, que ens hem enterat que va, bueno, pues va morir en un camp de no de la nostra comunitat, però sí d'una comunitat propera, i clar, hi ha que conscienciar la gent que està al sol de que cuidao, que un col de calor pot causar-te la mort i no te dones compte, t'arriba i fins i tot no tenen temps ni siquiera a arribar al centre de salut.
Exactament.
No anem a despedir-nos de notícies que no ens agraden, Emma?
No, això és que ara ve una bona.
Ah, doncs pues vinga.
Val. En Adavi estem molt contents ara mateix perquè estem preparant el treball, diguem, bueno, estem treballant, però moltíssim. Però ho presentarem el canal de YouTube en setembre.
Molt bona notícia, sí, molt bona notícia.
És molt
tens
bona
ganes, eh?
Sí. Està donant molts de mal de caps, perquè hi ha moltes coses que preparar i moltes coses que fer, uh-huh. Però és un canal que és precís i més ara en aquesta època que estem, que ara mateix és tot formato
informàtic
digital, estem així, no?
Entonces,
que
este canal estarà obert, hi haurà notícies, clar. Se podrà participar. Sí. Bueno, ja aniràs a informar-nos com va acabant de consolidar-se aquest canal de YouTube.
Sí, perquè és que ara mateix, clar, seria donar molta primícia, jo vull esperar una miqueta més.
O sigui, que vols dosificar-lo, no? Vols anar dosificant-nos-ho per a que anem contant-lo poquet a poquet.
Sí.
Fins i tot quan estigues així, aquest canal de YouTube ens gravarà el programa i eixirem, no?
Per supòs, ja estic en ello, ja estic. Ah.
Imma Cerdà, és un plaer, com sempre, tindre't així, presidenta de l'Associació d'Aturalls de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat així i fins dijous que ve, que no tenim vacances, eh?
No, així no descansem. Moltes gràcies.
El del ridículo por sentirnos libres y vivos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló. En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería.
Ens n'anem ara fins Onda. Per què? Perquè avui és un dia molt especial per als seus ciutadans. Bon dia, alcaldessa Carmina Ballester.
Hola, molt bon dia a tots.
Encara que siga un dia especial per a vosaltres, el dia del vostre patró, el Salvador, enguany pues es queda un poquet difuminat, no? Com en altres localitats que també han tingut que suspendre les seues festes, veritat?
Pues sí, la veritat és que sí. Tots els veïns, no, pues parlem d'un Salvador diferent, amb la mateixa devoció, pues bueno, no hem pogut, ni ha que primar la salut, ni ha que primar la seguretat, això és, té que estar per damunt de tot. No vam poder fer ahir la romeria multitudinària, per primera vegada en la nostra història, pues els veïns se van quedar sense romeria, no vam tindre per la nit pues festa, i avui pues tampoc tindrem les celebracions que se celebraven el mateix dia del Salvador. Però bueno, està tot habilitat, estem en continuat en un servei de transport públic per a que la gent, amb totes les mesures de seguretat, amb totes les mesures sanitàries, pugui apropar-se a visitar un ratet al Salvador de l'Ermita. Uh-huh. Allà està tot preparat en totes les mesures necessàries per a que la gent, pues bueno, d'una manera més tranquil·la, més pausada, en recolliment, en els seus volguts, en els seus familiars, pues puga, si li ve de gust i li ve en ganes, poder pujar i fer la visiteta al patró. Però, clar, bueno, sempre en totes les mesures de seguretat, està ahí volcada la policia, protecció civil, els voluntaris del Salvador, pues bueno, tots treballant moltíssim per a que transcurrisca tot en tota la normalitat i sobretot l'espírit cívic i la responsabilitat que estan demostrant tots els veïns d'Onda.
Clar que sí, ens alegrem que almenys els veïns puguen anar a visitar a ese patrono que tant volen i que durant aquestes setmanes se hagueren emocionat en totes les seues festes, no? Però ara també emocionats per les imatges que a lo millor li venen al cap, de ara estaríem fent això, ara jo, ara... No?
Sí, jo crec que tot el món, sí, jo crec que tens tota la raó, que tot el món està recordant. Estic segura de que ahir en totes les cases d'Onda s'ha de cantar el himne del Santíssim Salvador, i en tots els puestos on hi haguera un onder, en independència d'on estiga, perquè el Salvador està un poc en el cor de tots els onders, amb crisi sanitària, sense crisi sanitària. Estic segura de que ahir i avui estem tots recordant-lo constantment.
Sí, avui sí que n'hi ha missa en honor al patró, no? Però no sé si haveu fet de manera telemàtica algun acte per commemorar aquesta festa.
No, avui este matí en un ratet, potser en Cavallí, tenim una missa en tots els concelebrants i una xicoteta representació institucional que després se podrà emitir i que podran veure tots els veïns, però bueno, per allò precisament, no, de respectar totes aquestes mesures de seguretat i totes aquestes mesures sanitàries, pues s'evita qualsevol tipus d'aglomeració, d'afluència massiva de gent o de veïns. I bueno, pues disfrutem de les festes, però d'una manera diferent. Tindrem més ocasions de poder pujar i de poder visitar el Salvador. La millor manera que tenim enguany, jo crec, d'honrar-lo i de demostrar, no, que hem de presbis allò que ens han traspassat els nostres avantpassats, els nostres avis, els nostres pares, és precisament pues cuidar de nosaltres mateixa i cuidar de totes les persones que més volem. I per això és fonamental seguir totes aquelles mesures que ens indiquen les autoritats sanitàries, si ho fem, i estic segura que ho farem bé perquè confia moltíssim en aquest exercici de responsabilitat dels meus veïns, pues tornarem a disfrutar com cal de totes les festes del Salvador, clar que sí.
Respecte als joves, les colles, les penyes, vaig veure uns dies en premsa també que anàveu a fer un dispositiu especial, no, per a que la gent procurara no fer cap tipus de festa, no, que no sí, anar que sí. Als casals, que siguin prudents, no?
Sí, s'impose pues, lo que comentàvem, no? Aquest exercici d'autoresponsabilitat. Jo sempre dic que cada dia, conforme ens alcem tots els veïns, estem, cada dia ens enfrentem a un examen de, de civisme i de responsabilitat. La nit ha sigut tranquil·la, la gent ha entès molt bé el missatge i l'ha interioritzat molt bé, i jo crec que tot el món pues, està assumint, no? que cuidar-nos avui, que respectar avui les indicacions, que ser respectuosos en totes les mesures sanitàries, és el que ens dona la garantia de que puguem tornar quant antes a la més absoluta normalitat. Així que hem tingut una nit tranquil·la, on la gent s'ha reunit en les cases, a sopar en els amics, o així també a restaurants a sopar, però sempre tot respectant totes les mesures i les distàncies socials, els seus de mascarilles, i la veritat és que ve una nit tranquil·la, i on, com t'he dit abans, pues molt orgullosa, no?, d'aquest sentit cívic i responsable que sempre, i s'altura de mires, que sempre mostren els homders i les homderes.
Ens alegrem també des d'ací que tots se comporten, no?, perquè és per el bé de tots, ja no sols dels veïns d'Onda, sinó de tota la província i de nivell espanyol,
claro,
no?
No som, com bé dius, no som ens aïllats, sinó que estem tots interconnectats, i al final és una qüestió de responsabilitat general, però parlant de tot el país, parlant de tot el món. Som tots els que tenim que estar sempre respectuosos, no?, i atentos a aquestes indicacions sanitàries.
Sí, perquè segur que hi ha gent d'Onda que viu fora, no?, i a lo millor en aquesta setmana ha aprofitat per apropar-se i estar junt a la seva família, encara que no hi hagin hagut festes com tal, però com per recordar, no?, també, i per això
claro,
hi ha que tindre cautela.
La festivitat de la festivitat del Salvador és l'excusa perfecta per a trobar-te en els amics en este parèntesis, no?, de vacances i de estiu, i bueno, com te deia abans, no?, el Salvador està on hi ha un onder, està en el cor de tots els onders.
Onda també és molt especial, sobretot en el calendari dels pous al carrer, no?, alcaldessa. Jo imagino que aquesta estampa de no veure l'arena, no?, al terra, en el carrer, els carafals, també haurà sigut difícil.
Bueno, la veritat és que el ja van donar exemple, van començar a donar exemple tots els barris antes de Fira. Ja tenim, bueno, festes on el component del bou és molt important a moltíssims barris del poble. Pues veïns, comissions de barri i seus veïns que vertebren la societat en aquestes associacions i en aquestes entitats de barri, pues ja van prendre aquesta decisió, no?, d'anar cancel·lant paulatinament les festes. Esta setmana mateix ha hagut una reunió del Consell de Festes, presidit per la regidora de Festes, per Maria Prades, on tots els membres del Consell, que representen també a les diferents entitats, als barris, a totes aquelles associacions que estan relacionades en el món de la festa, perquè viuen la festa en tota aquesta intensitat, no?, en el cor, pues ja van manifestar pues, que sempre la seguretat, la sanitat, la salut dels veïns ha d'estar per damunt de tot. Així que bueno, pues en este prisma, no, de la sanitat, se van prenent totes aquelles decisions que se tenen que prendre. Per supost que és dolorós, no?, renunciar a festes, a celebracions, que a fin de comptes és una excusa per a que els veïns se puguen abraçar, per a que puguen estar junts. Però bueno, la situació ha vingut així, tenim que viure esta situació i tenim que ser completament respectuosos en la realitat que en este moment tindrem més ocasions i tindrem més moments per a poder realitzar celebracions. Avui el principal és cuidar-nos i cuidar a tota la gent que volem i que estimem.
No sé si des de part del consistori, perquè els bous són també una part econòmica, sobretot per al sector ramader, no sé si d'alguna manera s'ha prestat alguna ajuda, alguna reivindicació, perquè s'estan manifestant de que, clar, al veure tots els bous suspesos, pues, ho estan patint i malauradament hauran de sacrificar animals. No sé, des de part d'Onda, que és una de les més emblemàtiques.
A l'Ajuntament ja vam ser dels primers en defensar el plenari una moció en la que demostrem el recolzament més absolut a tot el món de, del bou, de les ramaderies, i l'Ajuntament de Onda el que ha fet és ficar damunt de la taula 1 milió d'euros per ajudes directes als nostres autònoms, als nostres emprenedors. I des d'aquest punt de vista, tratar de no deixar a ningú pel camí. És veritat que esta crisi està sent dolenta, però també és veritat que eixirem d'ella, que eixirem tots units i que, des de luego, l'Ajuntament el que no vol és deixar a ningú pel camí en aquest pacte fruit del consens, on estan representats tots els partits polítics, totes les associacions i totes les entitats rellevants en el municipi, aquest pacte de Tots per Onda, s'injecten 6,3 milions d'euros precisament pues, per això, no? Per a velar per la salut, per les mesures socials i també per la economia de la població. I bueno, pues és el moment d'estar al costat dels veïns que més ho necessiten. Si no serà, quan, veritat? Si no serà, quan estarà el seu ajuntament al costat?
La veritat és que sí. I en un dia com avui, més encara. Ens agradaria acabar aquesta entrevista que vostè, que és la màxima representant d'Onda, no? Ens llançarà un missatge per a tots els veïns que ara estan en sa casa i que poden escoltar-la i animar-la aquest dia, no? Tan especial per a ells.
Pues bueno, el acabe un poquet com he començat, no? Des de l'Ajuntament vam triar ese lema per al Salvador d'enguany, no? Un Salvador diferent, però en la mateixa devoció. I bueno, pues això és el que jo vull per a tots els meus veïns, que se dirigisquen al Salvador, que el tinguin present en els seus pensaments, una de les seves famílies, una de totes les persones que volen, que li demanen, jo he estat esta matinada, i salut era la paraula més pronunciada. Jo també, amb tota la humilitat i els peus del Santíssim Salvador, li he demanat moltíssima salut per a tots els veïns. Bé, pues complim totes les normes, totes les mesures sanitàries i totes aquelles indicacions que ens donaran les autoritats. Si ens ve de gust visitar El Salvador, està tot preparat en totes les mesures apropiades de seguretat i de salut. I si no, pues segur que se recorden d'ells en la intimitat de la nostra casa. I en qualsevol cas, El Salvador pues, està ahí, no? I forma part d'aquest esperit de tots els homes. És un Salvador diferent, però en la mateixa devoció, i d'això donen bon compte tots els homes i totes les homes.
Pues sí, des d'ací també, des de Ràdio Vila-real, li demanem això, no? Salut. Salut per a aquest 2020. Alcaldessa de Onda, Carmina Ballester, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i, com no, tenim que finalitzar l'entrevista dient visca El Salvador, no?
Visca, per supost que sí, visca el Santíssim Salvador. Moltíssimes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que éramos deprisa y caminemos con la frente alta.
I ara també des de Castelló tenim a Begoña Carrasco, que és portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Castelló. Molt bon dia, Begoña.
Molt bon dia.
Begoña, en pleno COVID tienen ustedes en este momento 4 ambulatorios y consultorios de Castellón cerrados aún, ¿no?
Cerrados a cal y canto. Ese es el problema. En pleno COVID, en pleno rebrotes, con los medios de comunicación afortunadamente informándonos pues que parece que se están duplicando los casos y que la situación vuelve a principios de mayo, hoy leíamos que estamos peor que el 2 de mayo y 4 consultorios todavía en la ciudad de Castellón, de los barrios periféricos, cerrados.
¿Colas en la calle?
Es tercermundista, no parecen imágenes propias de un estado de bienestar y de una ciudad como Castellón, de la capital de la provincia.
Uh-huh. Y a todo esto, ¿hay visos de que cambie la situación, de que se retome el tema, de que puedan estar los centros abiertos?
Pues nosotros lo hemos pedido por activa y por pasiva desde el Partido Popular, lo hemos reclamado en las Cortes Valencianas, hemos reclamado también a la alcaldesa de Castellón, porque a todo esto yo no sé dónde está la alcaldesa de Castellón con la pandemia, que no reclama lo que los castellonenses nos merecemos, que es una atención sanitaria de calidad. Está muy ocupada remodelando su equipo de gobierno y peleándose con sus socios de Compromís y de Podemos, pero no está ocupada en lo que le preocupa a los castellonenses, que es la situación sanitaria. Y si a los 4 consultorios cerrados le añadimos la falta de personal y de médicos, pues nos da con que, y eso no lo digo yo, no lo dice Begoña Carrasco, que es la portavoz del PP, lo dicen los propios sindicatos médicos, y es que se está tardando en atender 7 días de media en un ambulatorio y telefónicamente. Y en urgencias, se están colapsando las urgencias, decía ayer un sindicato que había 9 horas de espera en las urgencias en los hospitales. Nos parece lamentable y creemos que si la situación se agrava otra vez, volverá a haber un colapso sanitario porque no estamos preparados para atender la pandemia.
Entonces está diciéndome que la alcaldesa no está previniendo esto, no está poniendo los medios que toca, está desatendiendo la ciudad.
La competencia es de la Generalitat Valenciana, que es quien tiene las competencias sanitarias, pero si yo fuera la alcaldesa estaría todos los días reclamándole al president Puig y a la consellera de Sanidad lo que los castellonenses nos merecemos, que es una atención digna. No puede ser que tú llames a tu centro de salud, a tu ambulatorio, y te atiendan en 7 días, porque en 7 días o estás más grave o se te ha pasado. Y lo mismo si te vas a urgencias, que tengas que esperarte 9 horas en urgencias porque están los hospitales colapsados al no haber una buena atención primaria. Entonces yo lo que le pido a la alcaldesa y al equipo de gobierno municipal es que reclamen lo que a los castellonenses no, es justo y nos pertenece, que pagamos impuestos como el que más y pagamos los mismos impuestos que los valencianos y los alicantinos, pero sin embargo tenemos peor atención sanitaria porque nuestros hospitales, por desgracia, están en el ranking de las listas de espera.
Begoña Carrasco, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por darnos voz como siempre.
Este es el esparaules de Begoña Carrasco. Ens deia que vol, que necessita que aquests centres de salut s'obriguen, i a col·lació de lo que deia en este cas la portaveu del Partit Popular de Castelló, de l'Ajuntament de Castelló, el que també demanden les persones, els ciutadans, és l'atenció que no siga telefònica, que ja puga ser cada volta més presencial en les mesures que toca, però aquestes cues que aniran a la porta de l'ambulatori és el que la gent està denunciant, perquè si estan fora també se corre un perill de contagiar-se, i també el que demanden és tindre un contacte ja en el metge i que no siga per telèfon. Aquests mateixos metges també reclamen veure els pacients. Per què? Pues perquè una persona pot tindre qualsevol símptoma i n'hi ha símptomes que per telèfon no se poden explicar, que els metges ho han de veure. Els deixem en unes cunyetes de publicitat i anem a rebre el pròxim convidat.
Olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué.
sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? ¿Del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
I ara també tenim amb nosaltres Aida Beteta, ella és regidora d'Educació i Universitats a l'Ajuntament de Villarreal. Com a que ens preocupa pues, l'escolarització dels nostres menuts i dels nostres majors també, li preguntarem a Aida com ha anat l'escolarització. Ha anat en normalitat, s'han escolaritzat tots, ja n'hi ha hagut algú que ha tingut que anar en segon volta?
Bon dia, moltes gràcies per la invitació. En lo referent a l'escolarització, estem molt contents degut a que quasi totes les famílies de Villarreal han optat per... Bueno, jo parlo en castellà perquè més...
Sí, perquè... pues cambiamos al castellà, no, sin problema.
Vale. Sí, no per res, perquè me sent més còmoda. Però, bueno, tanmateix, si te pareix.
Uh-huh. El que ens interessa és que nos entiendan, i com nos interessa que nos entiendan, l'escolarització. ¿Los pequeños se han escolarizado todos sin tener que ir a una segunda vuelta?
Sí, el 97% de las familias se han matriculado en la primera opción, con lo que estamos muy contentos, porque solamente un 3% no han podido matricularse en aquellos centros que han optado con la primera opción. También es cierto que en septiembre volveremos a coger el tema y miraremos a ver qué
ese 3% que ha quedado aún, pero en principio hablamos de un 97% de personas que escolarizarán a sus niños en el centro que tienen más próximo, que les va mejor.
Exacto, que ellos han elegido la primera opción.
Secundaria.
Vale, estamos hablando de primaria, ahora nos vamos a secundaria.
Sí.
En el tema de secundaria nos vamos a reunir en septiembre y aquellos alumnos los cuales se hayan matriculado en dos centros, porque debido al sistema de consellería se pueden matricular en el centro donde les pertenece y aparte donde quieren ir a estudiar. Por lo tanto, en septiembre tenemos que reorganizar aquellos alumnos que, entre comillas, están duplicados en dos centros. Entonces, en septiembre resolveremos el tema de secundaria. Actualmente, hemos de decir que casi todos los alumnos que han elegido un centro van al centro que ellos quieren.
¿También ha quedado un porcentaje bajo en secundaria de gente que aún hay que recolocar?
Sí, el porcentaje es súper bajo, es bajísimo. A lo mejor estamos hablando de 20 alumnos por 400... Ahora mismo no me sé el número exacto, pero 20 sobre 400... Estamos hablando, es poquísimo.
En este caso, Aida, usted por su profesión tiene mucha vinculación con los colegios porque es maestra de educación física. Por lo tanto, usted conoce muy bien la problemática de los centros. ¿Cuántas reuniones ha tenido y cómo las ha tenido?
Sí, como bien dices, Carmina, es muy importante el conocer lo que es la realidad escolar vivida desde dentro. Yo como docente y he estado en centros de Villarreal trabajando
desde
como
dentro,
dentro, como por ejemplo el Colegio Concepción Arenal,
donde se conoce de primera mano todas las necesidades que tenemos dentro de los colegios. Lógicamente, cuando una persona pasa al ámbito político, saliendo del ámbito profesional, yo creo que a la hora de pedir a consellería, tanto la de sanidad como la de educación, se está muy preparada, ¿no?
Sí, es eso, que conoces la realidad de los centros porque lo has vivido, porque lo has vivido, sabes lo que es, te pones en el papel del director en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de cambio, en esos momentos que estás haciendo un trabajo y de repente a los dos días te lo cambian. Entonces, esa empatía con los directores y ese el saber qué es lo que piensan,
qué es lo que piden los padres.
Y qué es lo que piden los padres, pues es un plus más para que la concejalía vaya mejorando.
Primero las reuniones son online, ¿no? Supongo, desde en el tiempo de la pandemia.
Sí, nos hemos reunido online con toda la comunidad educativa, nos hemos reunido online con las AMPAs, nos hemos reunido con todos los directores de los centros públicos y concertados, también con los IES, con los de secundaria, incluso también con las escuelas infantiles, que para nosotros es súper importante nuestros niños de 0 a 3 años, porque creemos que desde que nacen hasta que somos mayores, creemos en la formación permanente, en la educación, y vemos imprescindible, y hemos visto que estando ahí al lado de nuestra comunidad educativa hemos avanzado, que es lo que importa, hemos avanzado, hemos mejorado la educación, han hecho un gran trabajo espectacular, lo están haciendo y han trabajado mucho para que la vuelta al cole sea dentro de esta situación diferente, lo más normal posible.
A esto entraremos ahora, abordaremos el tema de lo que le han pedido, porque primero estas reuniones han sido online y luego a partir del mes de mayo empiezan a ser presenciales, ¿no?
Podemos hablar que a partir del mes de julio, principios de julio, empiezan a ser
presenciales,
teniendo en cuenta las medidas de precaución. La primera reunión que nos reunimos son con las AMPAs en una zona natural como es el Termet. En esa reunión se habla de las incertidumbres, de las preocupaciones de las familias.
Y ahí vamos, Aida. Yo supongo que usted ya sabía, más o menos por su experiencia, ¿no? las preocupaciones que tendrían, pero exactamente qué es lo primero que se encuentra, qué es lo que más le preocupa a estas AMPAs. Hablamos de la preocupación de padres.
La preocupación de los padres es la seguridad, ¿vale? Uh-huh. La seguridad de en qué medidas de protección vamos a utilizar, cómo van a ser las entradas a los coles, uh-huh. Cuál van a ser los horarios, qué actividades van a poder hacer, si se va a poder hacer la matinera, si no se va a poder hacer la matinera, qué uh-huh. sucede con el comedor.
Y usted les traslada, ¿qué hoja de ruta tenemos? ¿Qué nos están marcando desde Consellería?
Lo primero que les decimos a las familias, que nosotros estamos en coordinación directa con Consellería y con Sanidad. Uh-huh. Consellería nos marca unos protocolos los cuales nosotros seguimos.
Además, en este caso tenemos tanto la Consellería de Sanidad como la Consellería de Educación. Usted tiene que combinar las dos para que esa hoja de ruta se cumpla, ¿no?
Exacto. O sea, nosotros estamos en coordinación con Sanidad y estamos en coordinación con Educación, y entonces nosotros lo que hacemos es seguir el protocolo que nos marca la Consellería.
¿Protocolos que nos marca la Consellería? Por ejemplo.
Por ejemplo, uno de los protocolos es que todos los centros han elaborado su plan de contingencia. Uh-huh. Este plan de contingencia es un plan de contingencia individualizado de cada centro, en el cual cada centro tiene unas medidas preventivas, unas medidas de seguridad adaptados a ese centro.
Claro, ahí es donde está la tarea de aplicar las normativas legales a cada centro. Es decir, se tiene que elaborar, usted ha tenido que ir y supervisar cada plan de cada centro.
A mí me han puesto en conocimiento uh-huh. de cada plan, uh-huh. ¿vale? Y a esto se le suma la ayuda y todo el trabajo que realiza el inspector de zona. Uh-huh. Nosotros, desde el ayuntamiento, la competencia que tenemos es la competencia del mantenimiento y de la limpieza de los centros.
Claro, previamente habrán tenido ellos que hacer su plan de contingencia, y en función de ese plan de contingencia, el ayuntamiento, ¿qué tarea tiene? El ayuntamiento, su competencia es limpieza, apoyo de personal de limpieza, desinfección extraordinaria, ¿no?
Exacto, desinfección extraordinaria, uh-huh. que nos han pedido una limpieza extras, el protocolo de limpieza.
Hablamos, si le parece, de la limpieza que se va a hacer, porque hasta antes de esta nueva normalidad que tenemos que entender y que aplicar a nuestras vidas, los centros se limpiaban una vez cuando terminaba el cole, uh-huh. se limpiaban por la noche y los niños por la mañana entraban. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso?
Exacto. Bueno, ahora Consellería uh-huh. nos ha marcado el protocolo a seguir en el tema de limpieza. Desde Villarreal, como primamos la seguridad ante todo, uh-huh. lo que se va a realizar es lo siguiente. Se va a realizar una limpieza por la mañana, en la que nos aseguramos que la matinera está desinfectada. Después de los patios.
La también matinera, para la gente que aún lo desconoce, empieza a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana.
La matinera también depende de cada centro.
De cada cole, claro.
Normalmente, a norma general, estamos hablando que la matinera empieza a las 7 de la mañana uh-huh. hasta las 9. A las 9 los niños empiezan en el cole. La matinera se realiza porque es un modo de ayudar a las familias
a la conciliación familiar.
Exacto.
Claro, claro. Entonces, habrán centros donde tendrá que ir el equipo de limpieza antes de las 7 de la mañana, y centros donde tendrá que ir el equipo de limpieza a las 8 de la mañana.
Exacto.
Un equipo de limpieza que además tiene el extra
sí.
de desinfección.
Exacto, tenemos un extra de desinfección.
Vale, tenemos la matinera, que
exacto.
ya era con la que no normalmente no se hacía, y luego la segunda
que tenemos, que es la de después de los patios. La desinfectación de después de los patios.
O sea, que mientras los niños bajan a almorzar a la hora del patio,
ellos almuerzan, uh-huh. ¿vale? Cuando han almorzado, ¿vale? Se van a clase y mientras tanto vamos a desinfectar.
En el periodo donde ellos abandonan las aulas, cada uno en función de a la hora que salgan, porque claro, cada cole adaptará que salgan en horarios distintos, supongo que cada plan de contingencia. A la hora del almuerzo se desinfectarán las aulas.
Se desinfectarán, estamos hablando de las zonas comunes, uh-huh. baños, pasillos, limpieza de pomos, limpiezas de barandillas.
Sí, en este caso, en vez de las aulas, lo que son es lo que han utilizado a la hora del patio.
Exacto.
Uh-huh. Y ellos vuelven a su clase.
Ellos, sí.
Y al y luego los que se queden al comedor.
Entra la empresa de comedor.
Claro.
Y entonces aquí en la empresa de comedor, aquellas empresas, porque tenemos que decir que al igual que cada centro tiene su plan de desescalada, su plan de entrada, su plan de salida, cada empresa comedor también se ha adaptado a las necesidades de cada centro. Por lo tanto, en algunos centros se comerá en clase, en algunos centros se comerá en el comedor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas necesidades. Y la empresa comedor, por lo tanto, tendrá que desinfectar aquellas zonas que utilicen para comer.
Uh-huh. Por lo de los espacios, porque se cumpla los las medidas de seguridad de espacio entre alumno y alumno y no se masifiquen las aulas, ¿no?
Exacto, porque estamos partiendo de una de las medidas que tenemos y que hemos optado es el metro y medio de distancia de seguridad. Todas las clases tienen un metro y medio, tanto por delante, por detrás, derecha e izquierda, de seguridad, de un espacio de seguridad.
Acabemos con la limpieza y luego le hablo de los espacios de seguridad por las aulas que tenemos aquí en Villarreal.
Sí.
Y luego ya la limpieza normal de por la tarde, que se haría de forma habitual, pero hablamos de que esta limpieza será con un plus, ¿no?
Con un plus porque ya no hablamos de limpieza como tal, como antes la realizábamos, sino hablamos de desinfección. Es decir, ahora lo que el foco donde más nos vamos a enfatizar es en desinfectar, que es lo que...
Supongo que en cada clase, en el plan de contingencia, también traen el gel que tienen los niños que utilizar, la limpieza de la suela de los zapatos que tienen que limpiarse y demás.
Exacto.
Si hablamos de las aulas, en los centros de Villarreal, ¿todos tendrán suficiente con su centro o tendrán que utilizar espacios municipales?
Actualmente, cuando estamos hablando de educación primaria, los centros todos tienen espacios para realizar las clases. Se han utilizado gimnasios, se han utilizado clases de música, se han utilizado clases polivalentes, se han utilizado espacios abiertos, pero todos
tienen que cumplir las medidas que decía usted hace un momento, que es entre alumno y alumno son
un metro y medio.
Delante,
detrás,
derecha, izquierda y detrás.
Sí, y luego también se ha tenido en cuenta el número de alumnos de cada clase. Que estamos hablando de unos, o sea, estamos hablando de unos 20, 23 alumnos.
Y otra cosa era lo del horario, es decir, ¿harán el horario habitual de cada colegio o hay colegios que han cambiado de horario?
Generalmente es el mismo horario, lo único que se hace una, lo que pasa es que hay alumnos que a lo mejor entrarán a las 9 menos 10, otros a las 9, otros a las 9 y 5, otros a las 9 y 10, no entrarán todos juntos. También se han habilitado varias puertas de entrada, no todos los alumnos entran por las mismas puertas, con el objetivo de qué, de evitar las aglomeraciones.
Claro. Otra cosa que les preocupa también a los padres, supongo que se lo habrán dicho, son los patios, es decir, cómo sujetamos a los niños, sobre todo cuando son más pequeños, para que no se abracen, jueguen, se toquen, vaya.
Cuando hablamos de ese tema, como hemos dicho, se han creado grupos flexibles, grupos de convivencia, los cuales esos grupos de convivencia van a estar siempre juntos. Van a estar siempre juntos y van a estar siempre con el mismo profesor, con el mismo tutor. A la hora de salir al patio saldrán todos juntos. Se intenta que no coincidan con otros grupos. O si coinciden con otros grupos, estarán distanciados. Porque el objetivo...
burbuja.
Que son los grupos burbuja. Es decir, que esos niños, ¿vale?, convivan, estén juntos, pero que siempre sean los mismos niños, con el mismo profesorado.
¿Qué número de niños hay en esos grupos?
Estamos hablando de unos 20 alumnos.
Sí, lo que viene siendo una clase habitual en
a
este
modo
momento.
General, porque sí, sí. Siempre hay alguna clase que se nos va algún número, pero a modo general sobre los 20 alumnos.
O sea que estamos hablando de que serán por clases.
Sí.
Prácticamente, si no hay ninguna clase que tenga 30 alumnos, podrá haber clases que tenga 23, clases que tengan 18, ¿no? Supongo que...
Exacto.
Va por ahí, ¿no?
Sí.
Algo que también... este año es una novedad,
aquí en la ciudad de Villarreal hay un único colegio privado. ¿Se ha reunido también usted con el colegio privado?
Sí, hoy nos vamos a reunir con el colegio British, uh-huh. Para la reunión, para coordinar, para hablar, para que los directores nos presenten sus incertidumbres, sus sugerencias, uh-huh. sus propuestas. Y hoy vamos a hacer la reunión también, hemos incorporado al colegio privado.
O sea que sí que puede decir usted que ha tenido reunión con todos los colegios que están ubicados en la ciudad de Villarreal, ¿no?
Sí.
¿Colegios con los que se ha encontrado más problemática porque el edificio era más viejo o porque hay muchos alumnos? ¿Algún colegio a destacar?
Yo no destacaría ningún colegio porque es tan grande el trabajo que han hecho el equipo directivo, uh-huh. que dentro de la situación tan difícil se ha podido llevar. Por lo tanto, no para mí no ha sido un colegio en particular difícil. Es decir, no podría decir ese colegio es el más complicado.
¿Tiene algún tipo de
no.
peculiaridad? Por lo que respecta a lo que nos queda a este principio de septiembre, lo aborda, está inquieta, tiene incertidumbre, tiene tranquilidad, cree que las cosas están bien encaminadas o cree que queda mucho camino por recorrer.
Estamos en una situación cambiante en la que tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos rápidamente a los cambios. Uh-huh. Estoy tranquila porque tengo detrás a un equipo muy bueno. Al mismo tiempo, pues siempre tienes ese puntito de intranquilidad porque no sabes lo que puede pasar. Uh-huh. Pero teniendo un plan como el que tenemos, donde ha sido elaborado, donde tenemos un protocolo que sabemos actuar en caso de cualquier problema, eso me crea tranquilidad y con ganas de empezar un curso que va a ser diferente, pero el cual lo veo positivo porque se han trabajado muchos valores que anteriormente no se trabajaba. Hemos visto en este confinamiento desde la importancia del contacto con sus compañeros. Los niños echan mucho de menos a sus compañeros. Antes, como siempre estaban con ellos, pues no les echaban de menos. Ahora
se han dado cuenta de
lo importante que son sus compañeros, de lo importante que es jugar, de lo uh-huh. importante que es salir a la calle. Entonces, todos esos valores que antes no nos dábamos cuenta que estaban, ahora sí que están. Entonces yo creo que esta pandemia, dentro de lo que es y de lo difícil que es esta situación, tenemos que mirar el lado positivo que también nos ha transmitido la importancia del ser personas. De
algo que también preocupa, ¿hay plan B?
Hay plan B. Los centros tienen plan B.
Es decir, en caso de que no va a ocurrir, porque además usted sabe que los niños tienen que asistir a los centros de enseñanza, si no tendríamos una generación terriblemente, bueno, no hablemos de eso. Yo creo que prefiero hablar del plan B. En caso de que ocurriera algo, de que tuviéramos que tener un confinamiento no total, sino parcial, ¿hay plan B ahí?
Se ha visto que gracias a la tecnología uh-huh. hemos salvado la situación. Uh-huh. Nosotros tenemos previsto el hacer frente a la brecha digital. Uh-huh. Desde el ayuntamiento el año pasado se invirtió en tecnología, se invirtieron en tablets y por supuesto este año si se tendría que volver a invertir se invertiría. Uh-huh. El plan B es en las clases online.
Por esto, en las clases online, ¿usted se ha cercionado de que lo que desde consellería tenía que venir, que eran las tablets, aquí en Villarreal, estos niños dispongan todos de tablets?
En concreto, el tema de las tablets las llevamos educación. Villarreal, como he dicho anteriormente, invirtió en tablets. Uh-huh. Al mismo tiempo, consellería también invirtió en tablets. También invertimos en tarjetas con internet. Uh-huh. Al mismo tiempo también se instalaron zonas wifi. Uh-huh. Por lo tanto, estamos dando un servicio
de que en caso de utilizar el plan B fuera óptimo, ¿no?
Exacto.
Y a todo esto, estos gastos adicionales que va a tener el Ayuntamiento de Villarreal, en principio en limpieza y desinfección,
que correrán a cargo del municipio? ¿Será la Conselleria de Sanidad la que aportará este gasto extra que tendrá el municipio?
En estos momentos, el Ayuntamiento de Villarreal tiene que hacer frente a este extra de gasto. Las ayudas que nos han proporcionado desde Generalitat y desde el Ministerio, las tablets que nos habían proporcionado Consellería eran tablets aportadas por el Ministerio, y todo el tema de tablets, todo el tema de extraescolares, si realizamos, ahí sí que tendremos una ayuda. Pero lo que es el tema de limpieza, por ahora tendremos que hacer frente el municipio de Villarreal.
Aida Beteta, se nos quedan cosas, pero iremos hablando con usted, si le parece, conforme veamos, estemos más cerca de ese inicio de curso, incluso durante el inicio del curso, para que nos vaya aclarando pues esas preocupaciones que lógicamente tienen en este momento los padres.
Exacto, yo quería mandar un mensaje a todas las familias de Villarreal. En primer lugar, darles las gracias porque ha sido una situación difícil y los padres, muchos de ellos, han actuado como maestros de sus hijos. Pero también quiero decirles que ha sido una situación difícil, que el equipo colectivo, que todos los profesores, maestros, han estado volcados en la educación, que están trabajando y que van a trabajar mucho para que este año sea un año dentro de lo que cabe normal. Y les mandaría un mensaje de seguridad, que lo importante para nosotros son nuestros niños y niñas de Villarreal y, ante todo, la seguridad de nuestro alumnado.
Aida Beteta, regidora d'Educació i Universitats, moltes gràcies per haver vingut i fins un altre dia.
Moltes gràcies, Susana.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
I ara tenim un representant que té molt,
que té molta feina en l'Ajuntament de Nules. Gabriel Torres, que és regidor d'Esports, Festes, Joventut. Bon dia, Gabriel.
Bon dia. Benestar animal, parcs, jardins i festivals, entre d'altres, i portaveu del grup municipal Centre Gent Nules.
Ojo. Jo, quan prèviament, es ho dic a vostès que estan sentint-nos, quan has començat a dir-me totes les regidories que portava, li dic quasi que acabi vostè de dir-les, perquè a mi segur que alguna se m'oblidarà. Ahir va hi haure un fet un històric, des de que has començat d'este govern, que ara que és molt jove, que fa un anyet, però que és un govern en minoria, i per tant hi ha discrepàncies. Però ahir van estar tots d'acord, no?
Però la veritat és que sí, com bé dius, pues ha sigut pràcticament un any i poc de legislatura que portem des del juny del 2019. No ha sigut un any fàcil, sobretot en l'econòmic. L'estar en minoria pues, moltes vegades depèn de que el plenari t'aprove certs punts que si no eixen endavant pues, te poden fer patir, com ens ha ocorrit en el tema, sobretot en l'aprovació de pressupostos, en l'aprovació del reconeixement d'estat judicial de crèdit de factures que es van fer sense consignació el 2019 i, pues, evidentment, no puc deixar de reconèixer que no ha sigut un any fàcil, però ja no només per nosaltres, sinó pensant un poc en tota aquella gent que havia fet un servei al poble de Nules i que no havia pogut cobrar fins que la setmana passada, per fi, s'ha poder finiquitar ixe tema. I, com bé dius, pues, ahir pues, va ser... Jo, com vaig dir en la roda de premsa, me vaig sentir... personalment i com a representant del grup de Centre Gent és molt orgullós perquè el veure a tots els representants dels partits polítics que conformem la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Nules, pues al final, com vaig dir, quan les situacions són complicades és on es veuen les persones i en aquest cas on es deuen de veure als servidors públics, que entenc que és el que som els regidors d'un ajuntament. I vàrem estar tots d'acord per unanimitat en allò que va començar aproximadament sobre el mes de maig i si vols t'anticipa un poc a proposta del Partit Popular la creació d'una sèrie de taules tècniques per un poc veure de quina manera podíem enfocar i el reactivar l'economia del nostre poble. I la veritat és que, pues, com bé dic, va ser un orgull veure-nos allí a tots junts, els quatre portaveus, el senyor alcalde, David García, i al final esperem que no siga la primera i l'última, sinó que siga la primera de moltes coses en les que puguem estar d'acord i anar tots de la mà.
En este cas és una taula, una mesa de reconstrucció per a que la població de Nules pues, els afecte o que patisquen menys per culpa d'esta pandèmia que hem passat i que tant mos ha afectat a tots. Estan tots d'acord, signen una sèrie de acuerdos i en estos acuerdos ixen tots per unanimitat.
Sí, la veritat és que va ser un treball de diversos representants de tots els grups municipals que conformem l'Ajuntament, de persones de la població, algunes que pertanyen a alguna associació, algunes persones de forma individual com a autònoms, i la veritat és que han sigut mesures molt consensuades, han sigut unes sessions de treball molt intenses i al final és el que diem, treballar per el bé del poble i en situacions complicades és el que aquesta situació requereix i entenc que és el que ahir vam plasmar i vam anunciar públicament de què és el que anem a portar a terme a partir d'ara. I també comentar que no se va acabar en la presentació d'ahir, sinó que continuarem, reunim-nos totes aquelles vegades que siguin necessàries i en funció de la situació el que requerisca.
En aquest cas, quins temes se van abordar? Què és el més important o què cal destacar a la ciutadania que se farà per aquesta reconstrucció de la ciutat de Nules?
Pues, per exemple, se va vertebrar sobre tres eixos fonamentals, que van ser una taula tècnica d'emergència ciutadana, una taula tècnica de comerços i una taula tècnica de temporada estival, que és el que podem anomenar pues, oci, esports i festes durant l'estiu. El montant total dels recursos que anem a destinar és un total de 170.000 euros. Són de totes aquelles partides que no es van a realitzar actes, com pot ser les festes patronals d'agost o d'octubre, com poden ser o han sigut l'escola esportiva o l'escola d'estiu, podria ser la fira de Mascarell, la fira agrícola de Sant Xuxim al setembre. Per tant, és un compromís que l'equip de govern vam adquirir en la posició de que totes aquelles coses que no s'anaven a poder realitzar degut a l'actual situació sanitària pues destinarien a pues d'alguna manera soliviantar pues tot aquell sofriment, sobretot en lo econòmic i en lo personal que molts dels nostres veïns estan patint. Tinc que ressaltar que degut a l'any complicat econòmic que hem tingut, no són tots els recursos que ens hagueren agradat, però bueno, és un primer pas i esperem que d'ara en avant pues, ne puguen ser més. Si vols, Susana, resumisc un poc.
Sí.
En la primera taula tècnica, la d'emergència ciutadana, pues se va arribar al consens d'augmentar a dos entitats que estan en pro de sempre ajudar als més necessitats, com poden ser Càritas i Creu Roja, augmentar la seva subvenció que tenen en 10.000 euros més, 5.000 euros per a cada entitat. Augmentar també les ajudes d'emergència social de l'Ajuntament de Nuer, dels serveis socials. Vull destacar que durant aquest temps de pandèmia han fet un treball excel·lent, han estat a primera línia de foc, la gent que està al servei dels serveis socials, i en aquest cas per la regidora companya Rosa Ventura, que vull destacar el bon treball que han fet. Per una altra banda, també ficar en marxa una campanya de dinamització del comerç local, una campanya que anomenem Activa Nules, amb una publicitat continuada en diferents suports, tindrà un muntant de 10.000 euros. Organitzacions de fires de comerços al mes d'octubre, se destinaran 8.000 euros. Ampliació del servei de socorrisme a les platges de Nules, degut a que en agost no anem a tindre festes, que solen ser l'última setmana d'agost. La primera de setembre solen ser les festes del barri de Sant Xuxim, on també fem la fira agrícola. La gent pareix ser que quan venien en altres anys les festes solien tornar de la mar i estar en el poble, com això enguany no va ocórrer, la gent pues, té la intenció d'allargar l'estiu tot el màxim possible. I una de les decisions que varen prendre va ser la d'ampliar el servei de socorrisme fins al 20 de setembre en totes les platges que tenim a Nules. En el tema d'aquesta taula tècnica d'emergència ciutadana, un poc t'he fet un xicotet de resum de com anem a enfocar aquesta situació.
En este cas, lo que estem parlant és que a les entitats de Càritas i de Creu Roja se van aportar les 5.000 euros addicionals.
Addicionals, a part des que ja compten.
I dels serveis socials, lo que se tindrà és s'allargarà i se servei que s'anava donant a aquestes persones en exclusió social, no?
Efectivament.
Que ixe muntant d'ixa quantitat per aquests serveis socials també està reflexat.
50.000 euros.
Són 50.000 euros per serveis socials de l'Ajuntament de Nules. Això serà fins a final d'any o té... Vale. El comerç local tindrà una dinamització de 10.000 euros i estarà per mig de concursos, de cartelleria, de publicitat, premsa, ràdio, televisió...
Correcte. A part d'això, el que se va a fer una dotació de premis, és a dir, bonificar a tota aquella gent que compren el comerç local una sèrie de bonos, que seran 50 bonos per més de 100 euros en cada compra en el comerç local, i després...
I aquests bonos, com se articularà? És a dir, per la gent que anirà a comprar, tindrà accés a arribar a tindre un bono per les compres que faça?
Sí, almenys serà una campanya mensual en setembre, octubre, novembre i desembre. És una manera de reactivar el nostre comerç, ficar-lo en valor, que la gent, més que mai, compre al poble, perquè molta gent durant aquesta pandèmia han estat sense poder donar un servei, estan tancats. Llavors, també entenem que la millor manera de poder reactivar aquesta economia és consumir al nostre poble.
Seran 50 bonos de 100 euros.
Sí.
Que la gent podrà, se'ls gastarà en la mateixa ciutat.
Correcte.
La gent de fora, evidentment, podrà anar a comprar a Nules, que és el que interessa, no?
Efectivament, i podrà està obert per a veïns i per a gent que es visite.
I per a gent que pugui inclús anar allí a comprar i pot beneficiar-se d'aquest bono que pot adquirir.
Efectivament.
Les fires de comerç que vostè me dia, que han dotat en 8.000 euros, que poden fer-se a partir d'octubre.
Sí.
Vale? I les fires de comerç seran paraetes que poden traure els mateixos, mateixes empreses?
Efectivament, el que hem conegut, durant altres estius, unes fires d'oportunitats, que tenien l'ocasió de, pues, en la mar, per exemple, exposar els seus productes d'una manera més propera, que la gent pugui anar a comprar, un poc intentar aproximar el comerç el màxim possible als nostres veïns.
Ho allarguen al mes d'octubre, perquè estigui una miqueta la cosa més tranquil·la, si s'ha fet l'entrada al col·legi...
Esperem que tot vagi bé.
I en aquests 8.000 euros, quantes voltes se podrien fer aquesta exposició d'esta fira? En funció dels que participaren?
Sí, en funció dels que participaren i sobretot de
la infraestructura
i la resposta que se tinga també per part dels veïns.
Però vale, ja està destinada a aquesta quantitat. I també després, en socorrisme, el fet de tindre socorrismes el 20 de setembre, quina quantia econòmica significa té per a la població?
16.000 euros. A més del contracte que ja teníem estipulat en l'empresa.
L'ampliar té 16.000 euros com a que la gent que vulga acabar de passar el temps
a la mà.
Allargar-lo, perquè clar, no tornen, i és cert, si no són les festes, la gent costa més tornar al poble.
Esta era la taula que vostè m'havia parlat,
sí,
d'ahir.
D'emergència ciutadana. Després teníem la taula tècnica de comerços i la taula tècnica que aniria un poc en unió a la que acabem de comentar, i la taula tècnica de temporada estival, que un poc el que s'ha pretès és dins l'ampliació del socorrisme aniria també dins d'aquesta taula, i per exemple en la Mar de Nules des del mes de, des del 30 de juny fins al 31 d'agost tenim dos mesos d'activitats dirigides per a tota la població, com poden ser Cubà, com pot ser zumba, que són dos, dos estils de ball, com pot ser manteniment, ioga i pilates, que habitualment sempre ha sigut els anys anteriors fins meitat d'agost, per lo que comentàvem, pues, a partir del 15 d'agost pues, són festes de Sant Roc a la Mar, després venia festa de Sant Bartomeu al poble, com que la gent deixava un poc de banda les activitats i ja se'n tornava al poble. Enguany, en previsió de que no anaven a haver aquestes festes, vam allargar 15 dies més, fins al 31 d'agost, però després en aquestes taules pues, vam tindre un poc la sol·licitud de que, lo, per lo mateix que comentàvem, en previsió de que la gent anava a estar més temps, pues donar l'oportunitat a la gent de que poguera practicar aquesta activitat durant dues setmanes més.
Doncs anem hasta...
Hasta l'11 de setembre.
Hasta l'11 de setembre. Claro, vostès, esta taula que han tret, la definitiva, la que estàvem parlant la quantitat de diners, ha sigut en aquestes prèvies reunions que han
sí,
tingut,
sí, sí.
De, suposo que de cada representant, de cada
sí,
sector.
Correcte, correcte.
En aquestes taules prèvies estaven cada regidor sentat en un representant i els demés grups polítics han tingut alguna reunió prèvia? Han sigut també, han format part d'aquestes reunions?
Sí, sí, han format part tots els representants polítics, és a dir, cada partit aportava dos representants, podria ser un regidor i una altra persona que no fora regidor, que fora una persona, diguem, assessor,
d'un àmbit,
assessor o d'un àmbit pues, del comerç, de la restauració...
Que tinguera coneixement del
correcte,
sector de
correcte,
lo que anaven a parlar allà.
Efectivament, efectivament, perquè al final ells són els que més coneixen la realitat del seu sector. Jo puc conèixer la del meu sector privat en el meu treball, però evidentment pues, un fontanero, una persona que regente un bar, una persona que regente un pub, ells són un poc els que saben més les necessitats per el seu dia a dia, i el que volíem era intentar ampliar a tot el poble i que la gent es mostrara un poc quines eren les necessitats del dia a dia, i a partir d'ahir arribar a un consens, que és el que al final hem aconseguit.
Gabriel, és la primera volta que vostè veu aquest consens de tota la de tots els polítics que conformen en aquest moment el que és el consistori municipal?
Si no la primera, jo crec que sí que és la més important, perquè durant l'any, pues, evidentment, n'hi ha punts que tenen que eixir, o, si no per majoria absoluta, per unanimitat, i alguns punts s'han donat. És a dir, per exemple, els pressupostos no s'haguessin pogut aprovar si no hagués hagut una majoria. No va haver unanimitat, però va haver una majoria. Però sí que este és el més important, i per lo que li dic, perquè entenc que és una situació complicada, que al final és que estem... no tenim altra aspiració que treballar per als nostres veïns i veïnes, servir de la manera més eficient possible, i per lo tant crec que és un punt molt important. Ja li dic, el que vàrem viure ahir, jo particularment, que sóc una persona que fa un any que vaig arribar a la política local i que no havia estat mai involucrat en ningun tipus de política de forma per lo menos activa, pues jo me'n vaig anar a casa pues, molt content i de veritat, te ho dic com ho sent, amb emoció i amb orgull, perquè crec que és lo que devem de fer, la gent que estem al front, crec que és lo que la gent espera. Deixar-nos moltes vegades de colors polítics, d'ideologies, i a nivell de poble jo crec que lo important és treballar per nostres veïns, i jo crec que ens ho agrairan, i estic convençut que no serà la primera vegada.
Va ser una notícia farà com un parell de setmanetes de que a la platja de Burriana hi havia un centre d'oci on s'havia detectat un positiu. Tot això està erradicat, està tot controlat, no n'hi ha en aquest moment perill algú en ningú centre de la platja de Nules?
La veritat és que no, sí que és cert que va haver un poc de revolt la setmana passada sobre, crec, si no recordem, al principi de setmana, el dilluns, per moltes notícies que van eixir. Nosaltres sempre des de l'Ajuntament el que fem instar als nostres veïns a que només seguisquen canals oficials, perquè pues, ja sabem que el tema de les xarxes socials, el WhatsApp, pues, la gent moltes vegades fa cas a la rumorologia i l'únic que fa és creure coses que no són per lo menos del tot certes. I és veritat que pues, totes aquelles persones que van estar involucrades es varen fer la prova, va eixir negatiu, i en aquest aspecte el tema és un tema controlat controlat, no hem patit mai per la situació sanitària, no hem rebut ninguna crida de la conselleria de que poguera haver un brot en Nules, i per lo tant mos consta que un dels locals, uh-huh, entre cometes implicats, va decidir de motu propi, sí, tancar per tal de relaxar un poc la situació, fer proves als seus empleats i demés, que és on suposadament va haver aquesta famosa reunió d'amics que pot ser que aquesta persona estigui ahí, i per lo tant pues, ells han pres les seues mesures oportunes, si no m'equivoque han tornat a reobrir, uh-huh, i de moment pues, estem tranquils i no tenim notícies de que n'hi hagi ningú brot al nostre poble. Jo aprofite, ja que comentem este tema, per llançar, pues, com vaig fer en altres mitjos, pues, un missatge de responsabilitat als nostres veïns, perquè al final l'Ajuntament com a institució tenim una responsabilitat. Moltes vegades ens aixaca de falta de control, de que pareix que sempre tinguem que estar damunt de tot, i és cert que tenim la nostra responsabilitat, però també crec que les persones de forma individual, i jo com a veí el primer, devem de ser responsables, devem de fer el que les autoritats sanitàries ens recomanen i no baixar la guàrdia, perquè el virus continua així, uh-huh, malauradament ha vingut segurament per a quedar-se, no sabem hasta quan, però fins que no n'hi hagi una solució devem de ser molt cautelosos, i per lo tant jo sí que es demane a la gent que m'ho escolte, i en especial als veïns del meu poble de Nules, que siguem tots responsables, que sapiam a quins llocs devem d'anar i en quines condicions devem estar.
O si nocturn sí, no?
Pues oci nocturn sí, però amb unes mesures, com dic, responsabilitat per part dels propietaris i també molta responsabilitat per part dels clients. Pues tot allò que ja coneixem de desinfecció, de la utilització de mascareta, sabem que és obligatòria excepte quan estigues consumint, quan no consumis que evidentment la tens que portar posar, i en aquest aspecte pues, nosaltres des de Nules també me consta que estem treballant en que els locals d'oci nocturn són els primers interessats, sí, en que volen que les coses funcionen.
Vostè com a regidor tant de festes com de joventut té dos àrees que d'alguna manera hauria de defensar-les, és a dir, els seus joves són gent irresponsable?
Pues jo crec que en general no. Crec que en general no són gent irresponsable. Evidentment, com a tots els llocs, pues, sempre n'hi haurà algú que no farà el cas que té que fer el que toque, però evidentment jo responc per la gent del meu poble, evidentment per la gran majoria, uh-huh, i per això quan des de la regidoria jo llance este tipus de missatges és perquè sabem de la problemàtica i estem en estiu i, com bé he dit en altres llocs, pues, tots tenim ganes de festa. Vivim en la millor terra del món, tenim un clima especial. Però això no ens pot fer perdre realment l'objectiu, que l'objectiu és eixir d'esta pandèmia el més pront possible i sobretot en la millor salut.
Se tindrà que reestructurar el que és les festes que teníem antes i en esta nova normalitat tindran que fer-se festes de forma diferent? Se plantegen el tindre unes festes per l'any que ve de forma distinta a les que hem tingut i hem conegut des d'ara?
Pues segurament tindrem que valorar certes situacions que antes no les valoràvem, uh-huh, i ara sí que deurem. Per exemple, pues com així a Vila-real se va anunciar fa poc, en Nules en el mes d'agost i octubre que tenim festes patronals no les tindrem, perquè hem tingut també este debat en aquestes, uh-huh, taules tècniques de fer festes, no fer-les, però jo sempre dic el mateix, les festes se concebixen, o per lo menos jo les concebixi, crec que la gran majoria, de molta gent al carrer, de molts amics, d'anar al bou, d'anar a la disco mòbil...
Si parlem de bou, vostè està per el bou en places portàtils, el bou al carrer en places portàtils?
La veritat és que és una situació que des de Nules tampoc mos hem plantejat seriament. Jo llisc algunes notes de premsa, algun comunicat per part d'associacions taurines i demés. M'he informat un poc en l'expert taurí que tenim al poble, i és una situació que sí, pareix ser que sí que complint la legalitat se podria donar, però no som reticents, però de moment no és una situació que contemplem, perquè al final és el que diem, quan fem un acte volem que aquest acte acudisca la major part de gent. Uh-huh. Per tant, fer un acte on sabem que els bous és un acte festiu on va molta gent, uh-huh, limitar l'entrada de gent que no poguera entrar i quedar-se fora també creiem que no és oportú. Evidentment, n'hi ha certs actes que l'afluència pública és minoritària o és més menuda i sí que se pot articular. I aquest tema és més complicat. I com ja li dic, pues, este tema l'hem parlat en les taules tècniques i des de la comissió de festes, que jo com a president represente, pues, vam arribar al consens de forma unànim de que enguany pues, les condicions sanitàries no requereixen poder fer ningun acte de festes que entenem que són habitualment multitudinaris, uh-huh, i que fer algo que no siga multitudinari podria ser pues, un problema que pues no volem córrer aquest risc, sobretot pensant en la salut dels nostres veïns.
Sí, però quan se parla de dinamitzar l'economia, posen en una balança el que seria anul·lar festes i el no dinamitzar l'economia del poble.
Clar que ho fiquem en una balança i al final som responsables i sabem les decisions que prenem. Evidentment sabem que n'hi ha un sector molt ampli que viu de les festes, com pot ser el món ganader, com pot ser els promotors de concerts, com pot ser la gent que porta taules i cadires. Evidentment ho valorem, però dins d'això...
Però si parlem de l'economia municipal, que també els pobles, els bars, parlant dels centres que viuen també de les festes, o sigui, dels comerços que poden viure de les festes i del seu poble, i si economia d'alguna manera tampoc se veu reactivar si les festes no se fan encara que siga a mitges, no?
Efectivament, és veritat que se veuen repercutits en que no se fan festes, però la màxima del nostre consistori és que la salut en aquest cas té que estar per davant de tot. Com ja li dic, sí que és veritat que n'hi ha certs actes que se poden articular d'una forma controlada.
Clar.
Però en les festes patronals això és molt complicat. Uh-huh. Per tant, nosaltres creiem que l'oportú és, per lo menos este any, no celebrar les festes, i de cara a l'any que ve, pues, com vostè diu, pues, tindrem que pensar en funció de la situació sanitària, com estiga, de quina manera se pot fer.
Gabriel Torres, regidor de Nules, moltes gràcies per haver vingut. Espero que no siga l'última vegada, que ens expliqui més coses i que es parli de més consens, que és el que necessitem en Nules, més consens.
Pues moltes gràcies, Susana. La veritat és que és un plaer per a mi vindre a esta casa. És la primera vegada, espero que no siga l'última. Molt agraït per el tracte rebut i, com bé dic i repetís, el que necessitem és consens per traure el poble endavant, que al final és el que tots volem.
Moltes gràcies.
Tu que sabràs si no vives dentro de esta jaula. Yo solo quiero pausar tu rebobinar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
I ara tenim a l'alcalde de Villarreal, Josep Benlloc. Molt bon dia, alcalde. L'actualitat mana, preguntes que tenim per a vostè. Sabem que ve d'esta inauguració del pavelló Campió Llorenç.
No m'he inaugurat, no m'he inaugurat.
Bueno, quasi.
Bueno, no estem per inaugurar, el que passa que evidentment per atendre els mitjans, pues, jo crec que era molt important que els atenguerem les tres parts, les tres pates que han sigut fonamentals per a construir el pavelló, no? El president del Villarreal Club de Futbol, sense el qual haguera sigut impossible, sense el Villarreal Club de Futbol, construir ese nou pavelló que no ens ha costat ningún euro al poble de Vila-real, 1.700.000 euros que ha pagat el Vila-real a canvi d'enderrocar l'altre i crear aquella plaça de l'Estadi de la Ceràmica. El padre David, com a representant de l'Ordre Carmelita, que ha sigut qui ha permitit i qui ens ha donat 3.000 metres quadrats en donació, no?, per a sempre ja pel poble de Vila-real, i l'Ajuntament, que és el que ha mediat un poc enmig de tots i que ara, evidentment, pues, ha fet el projecte, assumirà els costes de manteniment i ficarà en marxa un servei més esportiu en la ciutat, a més d'educatiu, perquè de matí se gastarà pel col·legi, no? Jo crec que no n'hi ha projecte més redó de col·laboració público-privada, de col·laboració entre les tres pates que li he dit fonamentals i que del que me sent molt orgullós, no? Però inaugurarem el pavelló en els clubs, en tot el món, en el col·legi Carmelites, en les famílies. Jo crec que és un projecte històric, històric per a la ciutat i també el model, un model que hem encetat ara i que ens servirà per a fer més coses a partir d'ara, perquè jo volia veure si funcionava bé i tal, i estic segur que sí, en una comissió mixta, que això permetirà pues, que se pacten els horaris i que funcione. Bueno, anem a veure tot això com funciona, estic segur que magnífic, i bueno, de moment pues, serà fer la visita, veure, perquè jo no havia anat encara al pavelló, igual el president Fernando o el padre David i jo, en tot el que ha passat en els últims mesos i tal, vam decidir que hasta que no s'acabara, que no anàvem a anar a res, en tot això que ha passat, i bueno, pues hem anat a veure-ho, a explicar a la gent i a fer públic que anem a fer un treball important durant tot l'estiu per a ficar-lo al dia, netejar-lo tot, connectar la llum que faltava i moltes coses, és a dir, que anem a estar tot l'estiu treballant les tres parts, per a que això siga possible a principis de setembre que puguem pues, donar-li una resposta en esta crisi també a fer esport i a anar a l'escola, als Carmelites.
En este cas ha sigut una inauguració de la comunió entre aquestes tres parts que costava en principi que tot estigui d'acord i ha aconseguit que sí que hi hagi aquesta comunió, no?, entre aquestes tres pates. Però vull preguntar-li sobre la Murà. Vostè sap que ha estat últimament molt polèmic aquestes decisions, primer de tancar-la i ara que s'ha tornat a reobrir.
Bueno, sí, però me ratifiquen tot el que vaig dir en el seu moment, és a dir, anem a veure. N'hi havia uns arguments i unes raons que se van explicar. El problema que tenim en la societat actual és que tenim una hiperinformació moltes vegades, que la gent no s'informa i jo anime i, a més, agraeix molt la seva tasca com a mitjans de comunicació, ho hem dit moltíssimes vegades. Normalment la seva professionalitat, no?, de persones que han estudiat una carrera, que tenen un mitjà, que s'arriesguen a el que puguen dir en ese mitjà, etcètera, intentem fer les coses, i vostès també han passat una època molt difícil, de la millor manera possible, i això es du a informar-se bé, a contrastar les notícies i a permetir-nos donar arguments de per què fan les coses. I les xarxes socials i l'opinió de cada un que se convertís en fotògraf, en el Instagram, se convertís en el millor jutge que dicta sentències en el Twitter, se convertís en el millor periodista donant opinions i escrivint blogs i tal, bueno, esta societat és una societat totalment diferent, però la gent que no se confundisca en els arguments que se donen per part d'aquell que s'alça de matí o que se xita per la nit i que allà va acabar i diu el que li ha vellit, inclús a vegades insultant, i el que se fa a través dels mitjans. Jo, a través de l'oportunitat que vostès m'han donat en la ràdio i en la televisió i en molts puestos on sí puc expressar les meves opinions i puc explicar-me i vostès preguntar les dudes, sempre he dit que era una medida evidentment provisional, que se produïa per la crisi del Covid, que a mi m'obligaven també des de l'Estat i era imprescindible i era necessari crear espais per a que la gent tinguera llocs per a poder passejar quan hi havia horaris, no?, establerts per fer deport, per aixecar els xiquets. Fixeu que van viure unes setmanes a Aixina. Vila-real és una ciutat de 51.000 habitants que ja no té possibilitat de tindre a tot el món en la plaça Major. No cabem els 51.000 en la plaça Major. És a dir, ja no som un poble xicotet i no hem fet tal volta, i això és el repte de futur, també ho vaig dir, no hem anat guanyant espais grans per a la ciutadania. Este equip de govern, precisament, que presidís, pues sí que, per exemple, en el que hem parlat del pavelló abans, vam crear aquest estadi de la ceràmica, on caben 10.000 persones la plaça, no? Aquella plaça llevant el pavelló era una de les apostes ja d'esponjar, de crear un espai gran, ens ha permetut durar l'oquillo en 10.000 persones, o un concert de Xenoa, o fer grans espectacles. Bueno, pues en el centre de la ciutat, que està tremendament col·lapsat, que té un impacte brutal, jo parlant amb vostè des del despatx, veig els camions ara desmuntant i muntant el mercat ambulant, el dissabte i dimecres ficàvem el mercat, ara per les circumstàncies que tenim no el podem ficar. Activitats que fem, està tremendament col·lapsada la plaça Major, hem d'anar guanyant una altra plaça Major, hem d'anar creant espais en una ciutat com esta. Jo el que vaig dir és bo que aprofitem les circumstàncies per anar canviant la cultura, no? I totes aquestes activitats que teníem que fer i tal, que això també se va sumar a la necessitat que vam tindre d'ampliar les terrasses dels bars, de permitir-los als bars que tingueren més espais per a que no perguessin ni una cadira i taula si no hagueren obert, i ahir en aquesta zona està la gelateria, està el estreig, està Lluïsos, està el kebab, està les nostres instal·lacions de l'auditori, pues, fèiem algunes activitats, està el sindicat de Reis en el seu espai. Entonces, és un espai molt institucional que podria anar molt bé, no? Bueno, hem fet activitats, hem començat a fer cosetes, i és veritat que ha arribat un moment, també n'hi havia un altre argument potent, i és que així a l'entrada al pàrquing de la plaça Major, el carrer Ramon i Cajal està fet un empastre. O sigui, la gent que passa veurà que n'hi ha uns forats enormes, n'hi ha un hueco, s'ha anat enfonant el lado aquí, i és perillós ja inclús, han hagut alguns accidents i tal. Bueno, doncs tenim adjudicat una empresa local ja per ajudar a la nostra gent i a les nostres empreses per 50.000 euros, conforme van poder, un projecte per arreglar tot aquest paviment i deixar-lo bé. Resulta que l'empresa ha tingut problemes en el tema del Covid i el retras que ha hagut en coses, tenia que haver començat les obres el mes passat i ara finalment pues, mos ha dit que tindrà que començar a final d'agost o principis de setembre. Claro, tallar l'avenida també i mantindre la tallada mos ajudava als camions que van a tindre que entrar ahí i tot el tema que anem a tindre que utilitzar per a poder arreglar tot ese tramo per a entrar adequadament ahí, pues poder ficar allí material d'obra, etcètera, etcètera, i poder fer-ho més fàcil per obrir i tancar i no tindre que tancar el pàrquing, que és el que estem intentant. Bueno, és a dir, que en resumen, quan se pren una decisió des d'ací, se pren perquè n'hi ha motius per a fer-ho. Jo, me pareixia un absurde tallar l'avenida, obrir-la després, tal, tornar-la a tallar, van dir, deixem-la tallar, estem en circumstàncies excepcionals, que la gent tinga paciència, se trata de millorar la ciutat per als peatons, de fer activitats culturals, de donar-li un poc de marxa als comerços i tot això, de poder que els xiquets estiguin en condicions i de garantir que l'obra la puguem fer en condicions. Bueno, mos haixit el problema de lo de la obra, hem vist que la cosa mos permetís fer espectacles en altres llocs i tal també, i que estan funcionant bé en altres llocs i per a repartir i tal, i bueno, pues ja està, en tranquil·litat absoluta, quan el regidor me va dir la setmana passada, hasta setembre, 6 o 7 de setembre o 8, no anem a poder començar en aquestes obres d'ací mes i mig. Per què tinc que tindre tancat una cosa en aquests moments? Pues bueno, s'obri entre setmana, i en cap de setmana, si tenim alguna activitat, algun espectacle o qualsevol cosa, se tallarà sense ningú tipus de problema perquè la ciutat està per la gent i no pels cotxes. I això també ho hem d'anar entenent perquè és algo que tenim que anar canviant el xic cap al futur si volem una ciutat moderna i una ciutat que valga la pena viure i que tinga qualitat de vida i que tinga oportunitats.
Mire, ara que el tinc, vostè sap que se va firmar dilluns la sessió dels fons municipals en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Vostè què opina al respecte de que s'hagi de cedir aquests fons municipals?
Mire, jo li puc perfectament opinar en termes general, però vaig a evitar la meva opinió perquè l'Ajuntament de Vila-real no té ningú interès en aquesta història, concretament l'Ajuntament, que és aquí represente. Jo no soc ni membre de la Federació Espanyola de Municipis com a representant, ni he negociat aquestes coses. Crec que podien haver coses prou millorables, tinc dubtes importants sobre aquest tema, però bueno, jo crec que és una eixida en aquests moments per aquells ajuntaments que tenen remanents i superàvit, que tenen la sort de que els equips de govern anteriors, de que els governs que han governat el seu poble i ciutat, pues no hagin sigut els irresponsables que s'ha sigut en aquesta ciutat per part del Partit Popular. Nosaltres ni tenim remanents, és a dir, no tenim ahorros de l'any passat perquè anem apuradíssims econòmicament, ni tenim superàvit, tenim dèficit, i per tant ninguna d'aquestes mesures ens ajuden a res. Ara, n'hi ha alguna coseta que estem estudiant en aquests moments, de que l'any que ve no farà falta complir la regla de gasto, i algunes coses que ens podria generar un poc d'alivio, i en aquest sentit si les veig positives. En la part dels remanents del sistema de préstamo i tot això n'hi ha sèries dudes encara. Jo veig que estan prou contents pues, els alcaldes d'un color, el altres estan en contra i com tots està polititzant, i crec que és un moment tan difícil per a la gent en el carrer, per a les empreses i per a tot el món, que és que millor tindrien que donar exemple nosaltres de no polititzar mesures d'aquest tipus serien també els ajuntaments. Si al final n'hi ha uns diners d'ahorros perquè no te has gastat, perquè tens més diners dels que te pots gastar, hi ha pobles i ciutats en esta província inclús que tenen deuda zero, que tenen possibilitat de, perquè a lo millor tenen en estiu moltíssima gent, però en hivern ne tenen molt poqueta, en estiu i en hivern la gent que té pisos allí o apartaments paga, vale, durant tot l'any i tenen pues, 10 milions d'euros, 11 de remanents, coses així, que no s'estan poden gastar, igual que la Diputació. Bueno, pues enhorabona i quina sort, no? Ojalà tinguem en Vila-real tot això, llavors l'Estat ha habilitat un sistema perquè li donen a d'ell i a partir després li tornarà als ajuntaments d'una manera, bueno, pues al final és un sistema, ja li dic, jo l'he seguit perquè tinc curiositat en aquestes coses i m'agraden, però en este cas a Vila-real, per desgràcia que ho sàpien els veïns i veïnes de la ciutat, com nosaltres tenim una ruïna del govern anterior que tenim que anar estirant i estirant i equilibrant com podem, pues no mos afecta, no? I per tant, bueno, és el que he dit a tots els mitjans quan m'han preguntat.
En este cas, vostè ha intentat traure la part positiva d'aquesta llei que van a traure o d'aquests beneficis que s'obtindran, no? Vila-real sí que podrà beneficiar-se per lo que vostè ha dit.
Sí, bueno, és el tema de la regla de gasto, que jo no soc tampoc massa partidari de que se gaste, però bueno, crec que en aquestes circumstàncies és el que toca, no? La regla de gasto, perquè ens entenga la gent, és una norma que se va a ficar en la llei d'estabilitat que ens controla els ajuntaments, que el que ve a dir és només te pots gastar cada any més en gasto corrent, en el del dia a dia, el mateix que te vas gastar l'any passat i en una equació, en una espècie d'actualització que se fica, tipo l'IPC, diguem, perquè ens entenga la gent, una cosa de dir, bueno, perquè així no acabem com vam acabar en l'època del PP així, del boom, en el que n'hi havia ajuntaments en deuda enormes, en proveedors que no cobraven en 2 i 3 anys, així com vam arribar a l'Ajuntament, teníem 11 milions de factures, 9 milions de factures, més després totes les de l'urbanisme, però 9 milions de factures de proveedors que no s'havien pagat. Se va traure per part del senyor Rajoy, que va ser molt bona idea, una medida d'un pla de proveedors, que els proveedors podien anar directament a l'Estat a dir-li que cobràramos, llevaven la part que mos ingressa a l'Estat amb nosaltres per pagar-li a les empreses. Tot això se va fer fa uns anys així, i jo també ho he viscut, no?, perquè ho vaig heredar, no?, tot este empastre de factures als caixons de l'altre govern. Doncs perquè no torni a passar això, pues se va ficar una medida de llei d'estabilitat que este govern no l'ha canviat en aquest sentit, i que a mi no me pareix mal, jo dic que si n'ha declarat d'un cert control en este sentit, si no així això pareix casa pepa, no?, per part d'alguns, i bueno, per lo menos tenim unes limitacions. Ara, que en estos moments que està la crisi, que evidentment tindrem que gastar, l'Ajuntament de Vila-real és un exemple, per això dic que mos beneficiarà. Jo vaig dir l'altre dia que mos havien gastat ja prop de 2 milions d'euros que no teníem previst gastar-nos en tot lo de la crisi esta o deixar d'ingressar, no? Perquè n'hi ha coses que ja no les anem a ingressar per les terrasses, quasi 200.000 euros, tot això que hem llevat les tasses. Entonces, evidentment que crec que és un moment en què la regla de gastos se té que fer una moratòria i controlar d'alguna manera, evidentment, tots els gastos que se fan, que tenim que enviar cada 3 mesos al Ministeri i al Govern els gastos que estem fent per el Covid, tenim aquesta obligació des de les alcaldies, almenys que no mos fiquem problemes quan mos gastem un poc més que l'any passat, perquè és que és comprensible que n'hi hagi que gastar-se més que l'any passat, no? Això és un poc la idea. Però que ahir me pareix correcte i normal, no? Però fins que se torne a una situació pues, millor i més controlada, no? Però per lo demés és que per desgràcia ja li dic tot això de que els teus remanents i ahorros puedes gastar-te els matos, mos queden en estos moments de l'any passat, crec que són 70.000 euros i d'aquests 70.000 euros només en algunes resolucions d'urbanisme que tinc damunt de la taula que tindrem que pagar des d'enguany no tenim ni pas començar de l'urbanisme este del PP, o sea que no mos queda res ni d'ahorros i ja li dic superàvit, que vol dir que has ingressat més que has gastat, no ne vam tindre i per tant vam tindre dèficit de prop de 800.000 euros i ara hem tingut que cobrir com hem pogut.
Alcalde, jo ara sí que sap que vostè que nosaltres sempre acabem el programa en una cançó de l'estiu i sa cançó és sempre volem saber de quin any és. Jo li convide a que l'escolte i també li dic que no se'n vaja perquè entren nostres companys de Deports i ells volen preguntar-li coses sobre este nou campió Llorenç que tindrem. Entonces, senca una miqueta la cançó, a veure si esta vegada sí que la divina l'any. We'll be right back.
da poca picchita va bene. Si tu la parla mi è americano.
Alcalde, ¿quién es ese de esta canción del estío?
Bueno, la verdad que me costa, pero yo le diría sobre esa ignoranta, ¿no?
¿Quién año es, María?
Es de 2010.
Bueno,
perquè en 2010 es va popularitzar gràcies al programa Tonteries les Justes, va ser un remix que van traure i entonces tot el món va cantar el pam pam americano fins no sé, fins Nadal.
El pam pam americano vendria d'una cançó.
Sí, sí, clar, és una cançó més antiga, està més antiga, però
eixa és que jo lo de la música vaig molt perdut.
Alcalde, ens deixa ens despedim i vostè se queda en esports, si li pareix.
Molt bé, moltes gràcies.
Maria, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i vostès, tots els que estan ahí sentint-nos, que per cert n'hi ha de totes les parts del món. Si me posaria a nombrar i no acabaria, però volem sentir també els nostres companys d'esport. Maria, fins demà a les 12 i a vostès també a les 12 els esperem dos horetes en tots vostès. Miguel.
Thank you.